migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, que la contaminació és un problema, dir això a aquestes alçades ja no és cap secret. Possiblement ara ens hem d'enfocar a intentar netejar-ho tot tant com es pugui, eh? Perquè que és prou difícil tot això. De fet, ja sabeu que, i si no ho sabeu ja us ho explico, que molta de la porqueria que fabriquem, doncs molta d'aquesta va parar al mar. El mar moltes vegades sembla un abocador. Moltes vegades, quan hem parlat amb les diferents confraries de pescadors, després, quan hi ha una tempesta o una ventada d'aquestes, doncs comencen a pescar de tot. Però quan dic de tot, és de tot, coses inversemblants, des de rentadores a vés a saber, balles d'ajuntament, en fi, coses increïbles. Tota aquesta porqueria va parar al mar. Però no només això, no només els objectes, sinó també els metalls pesants. Un estudi situa la sardina, l'orada o el calamar com a les espècies més segures pels seus baixos nivells de mercuri. Aquest seria un dels principals contaminants. És una investigació que ha fet l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC a Barcelona, i parlem precisament amb un dels seus investigadors, el Joan Grimalt. Joan, bon dia, benvingut.
Bon dia, encantat de parlar amb vosaltres.
És sempre un plaer, Joan. Tenim un problema amb la contaminació. Sobretot, ja no parlava dels objectes, però sobretot dels metalls que arriben al mar, no?
Certament. I en concret, el cas del mercuri és un cas molt preocupant perquè és una contaminació que va pujant.
Joan, i et demano que disculpis la meva ignorància. Com arriba el mercuri aquí?
Bé, hi ha diferents fonts, però una molt important actualment és que se crema carbó, i aquest carbó, no tot, però hi ha una part del carbó que es crema, té un petit nivell de mercuri. Aquest mercuri, quan es crema, va a l'atmosfera, clar, diguem, és un petit nivell, però se crema una quantitat tan enorme de carbó, que aleshores aquest carbó que està a l'atmosfera condensa, s'associa a les partícules i cau. Si cau a dins l'aigua en el mar, ja no té sortida, perquè el mercuri és insoluble en aigua i va al fons. I si cau a terra, com que el mercuri és evaporable i té una certa capacitat de, quan augmenta la temperatura, torna a l'atmosfera i també acaba al mar o en els llacs. D'aquesta manera és com en el mar i en els oceans cada vegada tenim més mercuri. També hi pot haver abocaments des de la costa, Per això és un procés molt important ara.
Carai, ara m'has deixat frapat, no tenia ni idea d'això que acabes d'explicar. Penso que no havia sentit mai el tema. Clar, m'ho acabo de preguntar, com arriba el mercuri aquí? I, ostres, el procés, el cicle és al·lucinant en aquest cas. Al·lucinant i sembla inevitable, perquè això, abans de parlar, perquè evidentment això acaba a l'organisme dels peixos, però això es pot netejar d'alguna manera o ja queda allà per sempre? Ja no hi ha manera.
No, això ja queda per sempre. És a dir, és un efecte, diríem, associat a la crema de combustibles fòssils. Uh-huh. És a dir, és un efecte, és a dir, ens preocupa, diguem, que augmenti el CO2, però la gent no és conscient de que amb aquesta crema de combustibles fòssils hi ha altres problemes, i aquest n'és un i molt important. Però una vegada has deixat el mercuri al mar, ja em diràs com el treus d'allà.
Llavors, Joan, heu fet un estudi en diferents espècies marines, no? I heu arribat a aquesta, que la sardina, l'orada i el calamar serien les que tenen nivells més baixos de mercuri. Això per què és? És una qüestió per l'espècie en si mateixa o per la fondària on navega? Per què?
Com dius, sí, a veure, nosaltres hem fet l'estudi a la mar Mediterrània, sobretot a la Mediterrània Occidental, perquè a damunt passa que la Mediterrània Occidental té més contaminació per mercuri que els oceans, que l'oceà Atlàntic, per exemple. I el que volíem saber és diverses coses, una d'elles, quins peixos són els més segurs. I la sardina, el seitó, el calamar, són organismes que no ocupen un lloc molt alt a la cadena tròfica i, per tant, no biomagnifiquen tant la contaminació per mercuri. Hem de pensar que aquest mercuri que queda en el fons del mar, aleshores hi ha bacteris que el canvien a metilmercuri. I aquest metilmercuri pot entrar a la cadena tròfica, passa a les algues, de les algues al zooplàncton, i així pujant, els peixos que mengen zooplàncton i peixos que mengen altres peixos, cada vegada les concentracions són més altes. I finalment nosaltres ens els mengem.
Clar.
I per tant volíem saber quins peixos no tenen nivell de mercuri tan alts com els que diu la Unió Europea com no apte per consum humà. I això són els que hem trobat.
Arribarà un moment, ja que parlem que l'estudi estem parlant concretament del Mediterrani, arribarà un moment que els peixos del Mediterrani no es podran menjar? Perquè ara amb això m'he espantat, no vull alarmar ningú ni molt menys, amb la pregunta.
No, però a veure, jo ho esmento perquè això és el que diu la Unió Europea i és així, eh? O sigui, no és un tema menor. Ara bé, alerta, els peixos que nosaltres hem trobat que sempre compleixen la normativa europea, és a dir, que estan per davall, per sota, aquesta concentració que indica la Unió Europea, són els que hem dit. Però els altres, els que no ho compleixen de vegades, és de vegades. Hi pot haver exemplars que sí que compleixen. Ara, evidentment, el nivell de mercuri anirà pujant.
Això...
També hem de deixar clar que és bo i és necessari menjar peix.
No, evidentment, sí, però d'aquí la preocupació, no? No sé si ho sabeu, aquesta dada, no sé si me la pots donar, però jo te la pregunto. Quin és el nivell de pujada de mercuri?
Ah, sí. Bé, a veure, en la majoria de peixos és 0,5 micrograms per gram de peix, de muscle. 0,5 micrograms. I en alguns casos, en alguns peixos, aquest nivell és més alt, és un microgram per gram.
Llavors, Joan...
Sí.
No, però t'anava a preguntar si podíem entendre que si la utilització de combustibles fòssils baixa, o fins i tot en un futur, espero que el més proper possible, doncs hi hagi unes energies que els puguin substituir, aquests nivells de mercuri també baixarien al mar?
Bé, a veure, probablement, és dir... evidentment no pujarien, això ja seria un punt molt important, i probablement no haver-hi una aportació nova pot ser en sedimentar més material al mar, perquè sempre hi ha sedimentació de residus d'algues, de partícules que porta el vent i coses d'aquestes, a poc aquest mercuri del fons del mar aniria quedant enterrat i ja no entraria a la cadena tròfica. Això sí que seria una gran millora. Sí.
Clar, evidentment estem parlant de futur ficció perquè encara no sabem exactament... seria una qüestió de que no es cremés res, ni un gram de carbó, ni es consumís res de petroli. Pues, o sigui, imagineu de què estem parlant, eh? Estem parlant d'una cosa... Bé... que t'anava a preguntar precisament sobre el tema de l'estudi. Un cop tenim aquest estudi i arribem a aquestes conclusions... està previst fer un altre proper per comparar si tot això va pujant, va baixant, es manté, o no?
Sí. Bé, nosaltres ara... aquest és un primer estudi. Ara en farem un altre per conèixer millor totes les espècies de peixos que hem estudiat, quins factors específics determinen el nivell de mercuri que tenen i també per les zones geogràfiques de la Mediterrània, perquè hem de pensar que nosaltres hem anat a buscar peixos, sempre peixos que es venen per consum humà, però els hem anat a buscar a molts llocs de la Mediterrània, per exemple, a Alacant, a l'Ampolla, a la Metja de Mar, a Marsella, a l'Alguer, a Civitavecchia, a Gènova... i algun lloc més. Ara això són els que venen al cap així fàcil.
Sí, no, el que seria el Mediterrani occidental, en aquest cas.
Occidental, sí. I aleshores volem saber exactament, tant per les característiques de les espècies dels peixos com pel lloc que on viuen, on els han pescat, quines són les causes que fan que tinguin més o menys mercuri, perquè no tots tenen el mateix nivell, I després també un altre estudi que volem esbrinar bé és per què a la Mediterrània hi ha més mercuri que a l'oceà Atlàntic i altres llocs. I això també és una altra cosa que vindrà d'aquí uns mesos.
És curiós. I la darrera pregunta que et faré, ara parlaves dels diferents llocs on s'han capturat aquests exemplars, presenten, va per zones això també, dins del Mediterrani Occidental? És a dir, per exemple, una sardina que s'ha pescat a l'Ametlla de Mar, es podria, o té més o menys que una pescada a Civitavecchia o a l'Alguer?
En el cas de les sardines, ara no t'ho puc dir clar, perquè, però per exemple, en el cas d'altres peixos, per exemple el rap, sí, és a dir, hi ha peixos que, per exemple, davant Marsella estan més contaminats que, per exemple, davant d'Alacant.
D'acord. O sigui, seria també, dins del que és el Mediterrani Occidental, també aniria per zones en funció del que...
Sí.
Doncs són aquests estudis que ens han de posar les orelles, aixecar les orelles. Ja les hauríem de tenir aixecades, però encara més, eh? Joan Grimald, investigador de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua de CSIC de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Encantat de parlar amb vosaltres.